Bon dia, Enric.
Bon dia, Montse.
Què tal?
Molt bé. I tu?
Bé, aquí ja en ple mes de juliol.
Hosti, quina calorada, nena.
Els carrers de la Cala ja comencen a tenir sí. Gent que no coneixem.
Sí, és veritat, amb aquella cara que foten els,
aquella cara
els de fora.
Que venen.
Perquè es nota que no són caleros.
Exacte. Ho diem naltros, que us som de pura fepa.
Home, nena.
Bromes a part, ens sentim com a casa aquí, per això fem aquestes bromes, perquè ja ens ho fem molt nostre.
Aquí hi ha caleros i assimilats.
Això, i nosaltres som els assimilats. I com cada setmana el que farem serà explicar les efemèrides, avui és 4 de julio, hi ha una pel·lícula que es diu Nacido el 4 de julio,
sí,
d'un Tom Cruise
sí.
Molt jovenet.
Va ser una data curiosa.
És una data important. Perquè...
Va, tira efemèrides.
Va, doncs començarem per aquesta, encara que no anirem per de cronològic. 1776, a Filadèlfia, els delegats de les 13 colònies britàniques aproven la declaració de la independència donant origen als Estats Units d'Amèrica.
Bueno.
Dia 4 de juliol, és la festa nacional dels Estats Units. El 1054, els xinesos detecten per primera vegada la constel·lació de Taure. Ho dic perquè jo sóc Taure i, a més, milito molt en el meu signe del zodíac. Doncs el 1054 la van descobrir.
Li dones caràcter,
sí.
Als Taure.
El 1862, Lewis Carroll explica per primera vegada el conte Alicia en el País de les Meravelles.
Que bonic.
El 1866, França ofereix als Estats Units Miss Liberty, l'estàtua de la llibertat.
Ostres, és francesa, l'estàtua?
És francesa, i tant.
No estava al cas, Montse, a mi no em van comentar res.
Vale, doncs el 1866, en commemoració d'un dels aniversaris del 4 de juliol, França li va oferir Miss Liberty a Estats Units.
Que xulo.
El 1946, Filipines s'independitza dels Estats Units, o sigui, s'havia independitzat d'Espanya, passa després a mans dels Estats Units i després s'independitza. El 1994, un any memorable, diu Espanya va patir una onada de calor tan gran que a Múrcia van arribar els 47 graus tal dia com avui. I jo ho recordo perquè estava embarassada del gran i aquell estiu va ser horrible. I el 1996, un 4 de juliol, es crea Hotmail, el primer correu electrònic gratuït.
Molt bo.
Has vist que les efemèrides més
xules
avui?
Déu-n'hi-do, hosti, estàs molt al dia.
Sí. I com a naixements... El 1917 va néixer Manolete.
Hombre!
I no ho dic per res, perquè a la meva iaia li va molt els bous i Manolete, Manolete.
No, però qui però va matar morir... Manolete, això és molta gent ha matat
això
a Manolete.
Això surt al trivial. I... però es va morir als 30 anys. Semblava com si Manolete hagués viscut
home,
tota la vida.
Si era un torero
era un
que estava en actiu, no podia
seguim
ser molt
seguim amb el cine. Bueno, apartem els toros i anem al cine. 1927 neix Gina Lollobrigida.
Hola!
El 1935
era
naix...
espectacular,
era espectacular.
La
Lolo. La
Lollo.
La Lollo. El 1935 naix Narciso Ibáñez Serrador, que va morir ara el sí. Passat dia 7 de juny. I el 1959 neix Victoria Abril.
Bueno.
I un altre naixement així important és que el 1790 neix un geògraf i topògraf que es diu Greenwald Everest, responsable de la topografia de la Índia
sí.
Entre 1930 i 1943 i que el seu nom és el que va donar nom al Mont Everest.
Que bo!
Ah, que tampoc no ho sabies?
Tampoc.
Bueno.
Jo vinc cada dijous a veure què m'expliques.
A veure què t'explico. Curiositats!
Claro.
Són xules. Vinga, va, doncs.
Va, anem per la cartellera.
Anem per la cartellera i comencem en els superherois. Spider-Man, Lejos de casa.
Esto no.
Plátano no. Vale.
Spider-Man Lejos de casa és la segona part de Spider-Man Homecoming de l'any 2017. Està dirigida per John Watts, és una pel·lícula als Estats Units, evidentment, i està interpretada en els papers principals per Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal. una pel·lícula que, bueno, diu la crítica, que accentua aquesta condició adolescent del superheroi, hem apartat el gran superheroi madur, el villano madur, i ens trobem en un registre més de xavalets,
gent
no?
Més espontània i més
refrescant, més divertida, sí. Més per a un públic, suposo, que ha d'atrapar, perquè de fet els superherois són uns personatges molt clàssics ja dins de la història
I
del
tant,
cine i del
tant,
còmic. I suposo que d'aquesta manera el que s'intenta en pel·lícules com aquestes, rebaixant-los l'edat, és fer-los connectar amb el públic.
Però en tot, en general, en el cine, abans els personatges, jo què sé, els espies, els...
Tots eren senyors.
Clar, tots eren adults, diríem.
Sí.
I a més en conviccions clares i fortes.
Sí.
I ara el que es porta a tot el cinema... són què li passa al jove, el que dubta, el que no s'aclara, el que té empenta i el personatge fresc.
Suposo que ens explicaràs una miqueta de què va,
sí,
però abans d'això només dic que és la pel·lícula més ben puntuada de les que s'estrenen aquesta setmana, per
sí,
tant,
senyora.
No anem a una pel·lícula de sèrie B,
ni a una pel·lícula
només adreçada al públic adolescent.
No, és una molt bona pel·lícula. I mira, el Peter Parker, aquest és Spider-Man, és el seu nom de
sempre.
Exacte. Doncs decideix anar-se unes setmanes de vacances per Europa amb els seus amics. Per tant, se'n va d'Amèrica, que és on normalment hi té la feina de Spider-Man, no? Allà on lluita contra els malvats i els lladres i més gent de malviure. I resulta que les vacances d'estiu, un cop està a Europa, es compliquen perquè apareix Nick Furia, que ho fa en Samuel L. Jackson, que és un personatge
clàssic també,
sí, de pes,
del cinema.
I el Nick Furia va i li diuen al Peter Parker, li diu que tens feina, Peter, tens feina. Perquè resulta que diverses criatures elementals, que són unes bèsties fetes de sorra, pedra, aigua i foc, han aparegut per Europa i estan causant el terror i la destrucció en tot el continent. El jove home aranya,
el Peter Parker,
haurà d'aclarir el misteri d'on han sortit aquelles bèsties i, a més, resoldre tots aquests atacs. Per tant, ja tenim el Peter fent d'home aranya, que, per cert, al principi del tràiler es veu que li fan obrir la maleta a l'aeroport, obre i té l'uniforme d'home aranya plegat com una camisa, sí, i un plàtano. I ell, quan veu que li miren l'uniforme, pensa, hosti, com m'explico, jo recordo això. I li diuen, això no es pot dur. Diu, el plàtano no, vale. Per això és que quan s'ha sentit al principi d'allò no s'entenia el que se sentia. I és que li fan retirar un plàtan de l'equipatge.
Bueno, els nostres oients, si volen després veure el programa
que fem el vídeo,
YouTube i aquí a la ràdio, veuran això que explica Enric.
Podran veure els tràilers.
Molt bé, doncs...
Anem per una altra, va.
Va, anem a la següent pel·lícula, Yesterday.
Esta es mi última actuación. Si aún no he triunfado, hará falta un milagro.
Los milagros existen.
Yesterday és una pel·lícula anglesa dirigida per Danny Boyle, el mateix director de Slumdog Millionaire, Transporting, Steve Jobs o La Playa, que està interpretada per James Patel, que és la seva primera pel·lícula, Lily James, que vam veure a la Societat Literària El Pastel de Patata, o La Hora Más Oscura, o fins i tot a Mamma Mia, i de Ed Sheeran, de Juego de Tronos i del Hobbit, si no recordo malament. És una pel·lícula curiosa, diu que és entretinguda, agradable, que està dirigida amb energia i elegància, però què passaria si ningú recordés que han existit els Beatles?
Mira, resulta que hi ha el protagonista, que es diu Jack, és un músic que malviu en un petit poble de la costa d'Anglaterra, on ell fa música, però no té l'èxit que voldria, no? I s'ha resignat a deixar-ho córrer. Diu, a veure, com a músic ja veig que no triomfaré, i, bueno, mala sort. Total, hi ha una apagada misteriosa de llum a tot el món. A tot el món s'apaguen les llums, vale? I ell està anant en bicicleta i a l'apagada de llum i la sorpresa, un cotxe li fuma una empenta i el tira per terra i perd
el sentit.
Quan es desperta, està en un hospital I resulta que està en una línia de temps alternativa a on mai havien existit els Beatles. Ell se sap totes les cançons dels Beatles. Per tant, ahir tothom coneixia els Beatles, però avui, en aquell moment, l'únic que coneix els Beatles és Jack. I aleshores, clar, comença a tocar cançons dels Beatles que a tothom els sorprenen perquè no les han sentit mai i ni els hi sona de res. I aleshores té la gran oportunitat de fer-se immensament famós amb les cançons mítiques, no? I el problema és que comença a agafar fama i la seva nòvia, pues, cada vegada comença a tenir més problemes per entendre's amb ell o per conviure amb aquest èxit bestial que té el tio. Està molt bé perquè, a veure, és un conte, però és una oportunitat per sentir cançons dels Beatles i, a més, per veure una història fresca, divertida, i amb aquest punt fantasiós de que què passaria si de cop i volta estéssim en un altre paral·lel, en un món paral·lel,
que no han existit mai els
Beatles. Hi ha canvis.
No, però és el que dius, la manera de passar una estona entretinguda i, a més, recuperant la boníssima música dels Beatles.
I
la crítica la dona per bona, doncs també és d'aquestes que recomanem a públic juvenil que segurament no sap qui són els Beatles, que ja ens ha passat en alguna ocasió, però diuen, però aquesta cançó em sona, i dius, clar, és que és dels Beatles. Molt bé, doncs anem a la
següent. Quan hagin vist Spider-Man, després que es fiquin en una altra sala a veure,
els Beatles. Molt bé. Doncs la següent és La deseducación de Cameron Post.
All that's left is your signature and we're good to go. Now you're officially a disciple of God's promise. Welcome.
La deseducación és una pel·lícula americana dirigida per Desiree Akhavan. És la seva primera pel·lícula, tot i que ella ha dirigit sèries com The Bisexual. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Chloe Grace Moretz, que vam veure ara recentment a La viuda, a Déjame entrar, i que recordo que vaig dir, és la nena de La invenció de Hugo, doncs. Sí. La tornem a tenir aquí. Sasha Lane, de Hellboy, John Gallagher, de Newsroom, o Jennifer L. del Discurso del rei. És una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sundance de l'any 2018. Ja sabeu que quan nosaltres parlem del Festival de Sundance, quasi que és garantia de bona pel·lícula, intimista, de no grans recursos exagerats,
però molta inventiva,
però de molta inventiva i molt
bons,
exacte, bona fotografia.
Qüestionen políticament
la situació, la societat, exacte. Per tant, la recomanem, i amb tots aquests elements, què ens explica?
Mira, 1990. Hi ha una nena que viu a Montana, que té 12 anys, i que els pares moren i queda sola. Aleshores se'n va viure amb una tia, que és una dona molt conservadora. Resulta que la vida se li complica a aquesta nena, perquè la sorprenen amb una amiga en una situació sexualment compromesa. I, per tant, la seva tia l'agafa i l'obliga a entrar en un centre de rehabilitació per persones homosexuals.
I aquello de que ja et curaran, no?
Exacte,
que
perquè és una enfermedad. Sí. I, total, ens explica què passa en aquest centre i com ella viu.
Ara fa unes setmanes van fer la mateixa pel·lícula, però amb un noi.
Amb un noi, sí.
Sí. Bueno, és un tema, suposo, que preocupa.
No, i a més preocupa perquè està de moda el de... Vull dir,
hi ha una regressió.
Últimament que hi ha centres d'aquest estil.
Clar, però a més hi ha una regressió amb tot el tema de l'homofòbia.
A veure, l'Església Catòlica Espanyola aconsellava això.
Sí, aconsellava. Per tant, bueno, una pel·lícula també per apuntar i per afrontar...
Molt bona crítica i anem a veure.
...situacions compromeses. Vinga, doncs, anem a la següent i passem a una pel·lícula d'animació espanyola. El Cano i Magallanes, La primera volta al mundo.
Paso al almirante.
El que cogea es Fernando de Magallanes, el navegante.
Vamos a las Molucas, a por especiarias.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
Eso es imposible.
¿Venís conmigo?
¡Japón!
de mi nombre, Juan Sebastián.
Aquesta pel·lícula, com deia, espanyola, del Cano i Magallanes, La primera volta al mundo, és una pel·lícula escrita i dirigida per Ángel Alonso, el mateix director de cinema, a més especialitzat en cinema d'animació, sí, en pel·lícules anteriors com Supertramps del 2004, Cristóbal Colón del 2006 o Mystical del 2010. Una pel·lícula, bueno, pues basada justament en això, no? En la primera volta al món.
Sí, com que va fer Cristóbal Colón, ja tenia pràctica en dibuixar caraveles.
I va dir, anem a continuar, que tinc uns quants esbossos que els puc reaprofitar.
Sí, bueno, aquesta pel·lícula està inspirada en el viatge que va començar a 1519 a Sevilla i que va acabar 3 anys després en el mateix lloc.
Sí.
De manera que va completar l'aventura de donar la volta amb rodó tot el planeta i demostrar d'aquesta manera que el planeta era rodó.
Era rodona. Malgrat los, com es diuen aquells?
Sí, els...
Els del Betis, no, els del...
Sí,
Vallecas?
Un club de futbol...
O l'Espanyol de la tercera divisió, que s'han declarat
sí,
que la Terra és plana.
Exacte.
Ole, tu.
Sí, sí, sí. Ara diuen que són Flat Earth.
Flat Earth, sí, terra plana. Sí, bueno, sí, perdona, eh?
Bueno, seguim. A 1519 surten 5 naus des de Sevilla amb 240 homes a bord. Només van poder tornar 18 mariners i a la vora de morir-se, eh? Estaven ben fotuts. Els protagonistes d'aquella expedició que financia el Reina de Castilla van ser el portuguès Fernando de Magallanes, que era el comandant de l'expedició, i el basc Juan Sebastián Elcano, que és el que va aconseguir acabar la missió.
Uh-huh.
I en fi, t'explica aquesta història.
Molt bé, molt bé. Bueno, doncs és una història d'aventures i
sí,
està
sí,
bé.
Sí, sí, sí. Anem per una altra.
Anem per una altra. Ara passem a una pel·lícula francesa, Barda por Agnès.
J'ai fait des films très très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a mené.
Barda por Agnès és una pel·lícula, quasi un documental, podríem dir, documental sobre cinema, de la mateixa directora i guionista del documental, que es diu Agnès Barda. ¿Vale? Per tant, és allò d'ella vista per ella mateixa. Un documental que té una puntuació altíssima i que el que fa és un gran retrat sobre aquesta gran directora francesa que ara ja té més de 90 anys i que una mica el que fa és d'epíleg de la seva filmografia, no?
Sí.
És com un testament cinematogràfic,
sí,
de, bueno, de pel·lícules en les que ha sigut directora des de l'any 1962 com 2 anys després, Les Playes d'Agnès, Casas i Lugares. Aquesta de Casas i Lugares justament la vam comentar fa molt poquet, que és aquella,
sí,
que ella anava amb un fotògraf amb una caravana recorrent França,
sí, sí, sí,
i fent,
sí,
fotos justament.
No, i una altra molt coneguda és Los Espigadores i l'Espigadora.
I l'Espigadora,
que
sí,
era la gent que vivia d'agafar el que trobava a les escombraries, als camps, recollint el que quedava de la fruita un cop passava les màquines, coses,
sí,
d'aquestes. Bé, a l'any 1955, l'Agnès Barda debutava amb la pel·lícula La Pointe Courte i el 62 es va convertir ja en la nova veu del cinema francès. Va fer totes aquestes pel·lícules i aquí el que fan és un documental que és autobiogràfic, diríem, parlant del seu cinema, que és com un llegat que fa de la seva manera de crear. La Barda era inconformista, rebel, i...
És.
Bueno, és, sí, però vull dir, tota la seva vista...
No enterréssim,
sí, no,
encara.
Tota la seva vida cinematogràfica ha sigut amb pràctiques de treball i compromís amb l'audiència. Ens dona una visió personal, aquesta pel·lícula, aquest documental, del que ella parla, escriptura del cinema. Parla de la inspiració, que és el motiu per fer el film, la creació, que és com fer la pel·lícula, com amb qui el fa, és l'ofici, diríem, de fer cinema, i compartir a qui adreces la pel·lícula, qui vols que la vegi i què vols comunicar. En fi, filma gent normal, barreja imatges fixes amb imatges en moviment, o sigui, és molt d'investigar i de provar coses. Una pel·lícula, ja ho has dit tu, molt ben puntuada i, per tant, interessant. Falta saber a quin cinema la faran.
Exacte,
i si haurem d'agafar l'avió per anar-la a veure.
Això mateix. Sí, perquè acabem la cartellera d'aquesta setmana amb dos documentals més, i és que el gènere documental aporta molt bones pel·lícules, molt bona informació i molt bons directors. Mm-hmm. El següent és Diego Maradona.
Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo.
Bé, doncs, no necessita gaire presentació més. Diego Maradona no l'estrenen aquest divendres, però sí que l'estrenen al llarg de la setmana que ve, i per tant, quan fem el programa ja l'hauran estrenada, per això l'encabim aquí. És un documental dirigit per Asif Kapadia. Aquest director ja ha fet una sèrie d'èxit com és Mindhunter, però sobretot el descobrim en documentals exitosos com el que va fer l'any 2001 sobre Ayrton Senna, el pilot de Fórmula 1 brasileny, i l'any 2016 el documental sobre Amy Winehouse, amb qui va guanyar el millor Oscar al llargmetratge documental.
Sí, sí, sí. És un documental construït a base de 500 hores de metratge inèdit sobre la carrera i la vida d'aquest complicat futbolista que és en Diego Armando Maradona. Està bé perquè navega entre les retransmissions esportives, els vídeos familiars i imatges estàtiques que ens mostren la bellesa però també la tragèdia d'aquesta estrella que, bueno, que ha acabat sent engolit per la fama.
Sí, sí, de fet tots coneixem el procés que va fer Diego Armando Maradona, d'aquell jove virtuós.
Igual que l'Amy Winehouse, igual, que també era una persona, una noia jove que va acabar amb droga i va acabar, pues,
sí, 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 lliçons de vida o d'èxit, sí, mal entès, sí, 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 i mal gestionat. Molt bé. I passem a l'últim documental que també estrenaran la setmana que ve, The Cure.
T'agraden els Cure?
M'encanten els
Cure. Són boníssims. Jo els vaig anar a veure a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, quan van venir fa molts anys, eh? Però em van encantar. Va, tira.
Va, doncs aquest documental, no cal presentacions, com diu Enric, doncs es tracta d'un documental que el que narra és un concert en viu que va haver a Hyde Park a Londres l'any 2018, que repassava la carrera d'aquest grup de música britànic des dels seus inicis al 1978. El director d'aquest documental és Tim Pope, qui ha fet altres documentals sobre concerts, com per exemple el 1991 el concert Kiss My Blood de Iggy Pop, que va ser el 15 de març del 91 a l'Olimpia de París, i sobretot pel que se'l coneix és per vídeos musicals, vídeos de Cure, però també de Queen, de David Bowie, de Neil Young. Per tant, és algú acostumat a gravació i muntatge.
És un
país
especialitzat en fer música, vídeos de música.
Vídeos musicals.
Des dels anys 80 i pico.
Sí, sí. Bueno, en el moment en què apareixen els videoclips.
Sí. Bé, això són 40 anys de Cure en un concert. I, per tant, pues, tot l'efecte que té això per un grup tan reconegut i tan bonic que amb el qual ens despedirem amb un redall de músiques d'ells.
Molt bé.
Per tant, amics de Fila Zero, ara sí que marxem.
Marxem amb música de Cure, aprofitem per saludar-vos i ens veiem la propera
la
setmana.
La setmana que ve. Adéu, amics de Fila Zero. Spider-Man comes.